minuts, moment d'obrir com cada dimecres amb aquesta hora al fil directe, i avui ens acompanya en directe aquí a Ràdio Móra d'Ebre el Joan Carles García. Ell és el president del Consell Comarcal del Priorat i també alcalde de Capçanes. Benvingut, senyor García, a la ràdio.
Molt bé, bon dia.
Com ha anat l'arribada a esta Móra? Bé? Per bé, la carretera?
Bé, ara s'ha anat bé. Ha sigut, va ser un dia, abans d'ahir, un dia explosiu meteorològicament, però bueno, la calma ha arribat una altra vegada.
Molts bonys, però no?
Bueno, sí, aquests bonys ja estem acostumats, però sembla ser que això ja té els dies comptats, o els mesos comptats.
Els mesos, ha de començar l'obra. Sembla que ja està adjudicada, això és el que diuen, i ara, doncs, esperar a que la millorin finalment, una obra molt reivindicada, a més, tant pel Priorat com per la Ribera i la Terra Alta.
Sí, perquè la veritat és que l'estat és bastant lamentable, i bueno, de fet, després de totes les pressions i tots els contactes que hi van haver, ja hi havia un compromís de fa un temps enrere en què això se li posaria solució, i bueno, i finalment sembla ser que ja ha estat licitada i que esperem que de manera immediata o en els pròxims mesos ja comencin les obres en aquesta 420, que és l'artèria que ens uneix a Priorat, Terra Alta i Ribera.
Bé, centrem-nos ara amb el Priorat. Sí. Com han estat anant aquests primers mesos al capdavant d'aquest govern que formeu juntament Convergència Esquerra i el Partit dels Socialistes al Priorat, on s'han creat també aquestes quatre comissions que es basen en els quatre eixos, no? Les quatre grans àrees d'actuació del Consell Comarcal.
Bé, és un canvi radical pràcticament respecte a la legislatura anterior, tot i que jo també els dos últims anys vaig ser el president. És un canvi totalment de funcionament, perquè primer per la correlació de forces, l'anterior legislatura érem 10 consellers a l'equip de govern i 9 a l'oposició, i ara doncs som 17 a l'equip de govern i un sol a l'oposició, i més que res per voluntat pròpia de ser. Llavors, la tranquil·litat que et dona aquest equilibri de forces i la força dels acords i de les postures tant del plenari com de la Junta de Govern, doncs no tenen res a veure quan estàs en una situació com la que estem ara, no? Que és una majoria total, pràcticament absoluta.
I per això la creació d'aquestes quatre comissions, no?
No, per això, i per un exercici sobretot de transparència. I perquè tots, inclús el conseller, que és el conseller de la CUP, que bueno, per principis i per, doncs, no ha volgut estar a l'equip de govern, tothom tingués aquests espais, aquestes comissions informatives on es tracten els temes, se dicten dictàmens, emeteixen dictàmens positius o negatius sobre temes que després anien o a Junta de Govern o al ple, i no només s'emeteixen dictàmens sobre assumptes que planteja des de la casa, sinó que també que s'expliquen no serveix i recullen les iniciatives de qualsevol dels grups polítics representats al Consell Comarcal. Llavors, qualsevol conseller que està en aquestes comissions informatives, que ja estan representades tots els grups polítics, té accés a tota la informació, a totes les estratègies, a totes les iniciatives que surten o que demanen del Consell Comarcal. Llavors, entenc que és un canvi important d'on veníem, on les comissions eren reunions de coordinació. Hi havia les juntes de govern, hi havia les reunions de coordinació on no hi tenia cabuda l'oposició. Doncs ara hem decidit, bueno, l'acord va ser que...
El regidor de la CUP està a totes les comissions.
A totes. O sigui, aquí hi ha una proporcionalitat a l'hora de tindre presència en aquestes comissions informatives. I bueno, la CUP i el PSC, que com que tan sols tenen un representant, i nosaltres tampoc han volgut posar un topall i dir, doncs mira, tindran representació aquells grups que tinguin més de dos, més de tres, no, hem dit que tots els grups tenen, doncs tant el PSC com la CUP doncs tenen presència. Aquests mateixos consellers tenen presència a totes les comissions informatives que hi ha, que bàsicament són quatre. Una és d'afers interns, l'altra és de servei a les persones, també hi ha una tercera comissió que és de serveis al territori, i una altra de promoció i de desenvolupament, que reuneixen una vegada al mes, previ a la Junta de Govern, que es fa 15 dies després, perquè tots els acords i tots els dictàmens que s'han emès en aquestes comissions informatives tornar-los-hi trasllat a la Junta de Govern.
En un dels últims plenaris vau aprovar el Pla Estratègic pel Desenvolupament Econòmic del Priorat fins a l'any 2020. Expliqui'ns quins són els principals eixos d'aquest pla i per què ha de servir. És un pla que comentàvem també que ha d'implicar a tot el territori, a veïns, entitats, polítics, tots se l'han de fer seu, no?
No, és que és seu, eh? O sigui, un pla estratègic no és lo pla estratègic del Consell Comarcal del Priorat, perquè si no, lògicament, l'hagués fet el Consell Comarcal i s'ha acabat, no? El pla estratègic és una eina molt profitosa, sobretot a l'hora de buscar quines estratègies has de treballar i sobretot doncs en fons, tant en fons de l'Estat com en fons europeus, a l'hora de dir quins són els eixos que he de treballar i les subvencions que puc rebre. I dic que no és el pla estratègic del Consell Comarcal del Priorat, perquè aquest pla estratègic està fet després d'entrevistar a totes les entitats locals de la comarca, a tots els sectors productius, als sectors socials. Al fi i al cap és una síntesi de les necessitats i de la visió del present i del futur de la comarca, però no exclusivament del Consell Comarcal. Per això et dic, no és l'opinió del Consell Comarcal. O sigui, allí poden sortir, en aquest pla estratègic poden sortir algunes qüestions que el Consell Comarcal ni planteja ni és competència d'ell ni té res a veure amb la seva. El que passa que si hi ha diverses entitats o hi ha diversos ajuntaments o algun actor del teixit econòmic de la comarca que així ho ressalta, doncs queda reflectit allí.
Una de les coses que recordo que es veia reflectides era aquest envelliment, no?, de la població del Priorat. És un dels reptes de futur als que s'hi haurà d'actuar d'alguna manera.
És la segona vegada que em pregunten per què. Sí, és una constatació, no és... políticament, bueno, podries fer...
Si
pots
fer
sí,
poca cosa, sí.
Però és una constatació d'una realitat, eh? Doncs, vull dir, estem en una població que al voltant del 30% són majors de 65 anys. Bé, és un element a tindre en compte a l'hora de tirar endavant qualsevol política. Veurem, nosaltres, la comarca del Priorat, com moltes altres comarques, doncs ha canviat, durant uns anys va canviar la tendència per la immigració interna, externa, va canviar la tendència d'anar perdent població a mantindre, inclús a anar guanyant població. Ara estem poc menys de 10.000 habitants, però anys enrere havíem estat bastant per sota del llindar que estem ara. Clar, això vol dir que per canviar la tendència, quan la població és molt envellida, vol dir que ha vingut molta, o va vindre al seu moment molta gent jove. Vol dir també que si ve gent a treballar, vol dir que l'economia funciona, no? I si funciona l'economia, tot lo demés se va desenvolupant al voltant, doncs, del vi, de l'oli, doncs, bueno, sí, comencen a sortir empreses de serveis, que ara precisament és al punt on estem. O sigui, durant molts anys, i això ja queda reflectit en aquest pla estratègic, ja et dic, i no és l'opinió del Consell Comarcal, és l'opinió de la comarca en general, hem estat durant anys creant un teixit productiu que no hi era, no? A base de botegues, a base d'almesares, a base de serveis en aquestes empreses, i bé, diu aquest pla estratègic que ara hem d'anar una mica més enllà, hem d'intentar que el nostre territori i les nostres empreses estiguin vinculades amb la sostenibilitat i amb la qualitat. I això també és un repte, eh? I et dic, i ara estem amb això, amb complementar aquestes empreses, que són moltes empreses petites o empreses pràcticament familiars, que necessiten tota una sèrie de serveis o de logística per donar-los suport. Bé, doncs ara estem en aquest punt. Vull dir, i això es té molt en compte. Es té en compte, doncs, per exemple, per dissenyar projectes com los Líder o FEDERS o altres projectes que puguin vindre. O sigui, la realitat d'ara no és la realitat de fa 25 anys. Vol dir que hem de descuidar aquelles coses que hem fet fins ara? No. No vol dir que hagin de descuidar tot allò que hem fet fins ara. Hem de continuar donant suport als emprenedors que volen crear una empresa, però sí que també hem de destinar una part de l'esforç en totes aquelles iniciatives que van a associar el teixit productiu, amb la qualitat, amb la sostenibilitat, perquè també és el futur.
Exacte, sí, sí. I el futur també són els joves. Des del Consell Comarcal es ve treballant també en els últims anys en potenciar la formació, i la formació, a més, vinculada amb l'oferta que hi ha al territori. En aquest cas també volen realitzar una formació conjunta amb l'Ajuntament de Falset.
Sí, nosaltres ja fa, crec, no sé si són dos o tres anys, que a través dels dinamitzadors econòmics que posa que posa al servei del territori el servei d'ocupació, vam optar per un dinamitzador en temes de formació que treballés en dues direccions. Una és en captar les necessitats del territori a través de les enquestes i del contacte amb els empresaris, i una altra explicar als empresaris aquelles eines que ja tenien que per llei doncs les corresponien a través del pagament de les nòmines i a través de tota una sèrie de coses. Bé, això va acabar configurant un calendari de cursos a fer tant per empresaris com per treballadors de la comarca. Què ens passa allà a la comarca del Priorat? Que sí que moltes vegades, i això ho he dit i ja portem també uns quants anys fent-ho, que doncs aquelles necessitats que per falta de massa crítica doncs no podem realitzar la formació a la comarca, doncs el que intentem és fer l'acompanyament o l'orientació de dir, escolta, doncs o aneu a la Ribera o aneu a Mascarandell o aneu a una altra comarca propera perquè puguin tindre aquesta formació. I parlant amb l'Ajuntament de Falset i en converses amb l'Ajuntament, sí que estaven dient que hi havia una manca dels últims anys, perquè l'última aula formativa homologada doncs va tancar doncs deu fer 5-6 anys, de que hi havia doncs una manca d'aquesta oferta, de l'oferta oficial del SOC, no podíem tirar-la endavant perquè no hi havia una aula que estigués homologada per poder-ho tirar endavant. Per què no hi havia una aula homologada? Bueno, perquè va arribar un moment, va haver molts anys darrere que hi havia molta oferta de cursets i bueno, la gent doncs s'hi guanyava la vida. Doncs ara això des de l'àmbit privat ja no es fa, perquè els cursets doncs tampoc hi havia molta varietat i es trobaven que estaven molt limitats a l'hora d'oferir uns cursets atractius i amb garanties. I llavors el que volem és recuperar això a través de l'Ajuntament i el Consell Comarcal, o sigui, poder donar aquestes formacions, la del SOC i la que demanda la comarca, i si pot ser doncs a través del SOC donar un curset que sigui una demanda de la comarca, doncs perfecte.
Perfecte. Un dels temes, un dels reptes que viureu, sens dubte, en aquesta legislatura, és que la candidatura del paisatge del Priorat com a patrimoni de la UNESCO arribi a bon port. També tot això lligat, també, d'altra banda, també s'està treballant molt amb la Carta Europea del Turisme Sostenible, que s'ha de presentar davant de l'Europarc, ho dèiem l'altre dia, el 15 de desembre. En quin punt es troben tots dos projectes que van una mica en la mateixa línia?
Bueno, aquesta pregunta pràcticament aniria en línia amb la pregunta anterior, no? Bueno, amb l'anterior, amb el tema del pla estratègic, no? Són aquelles coses que surten com aquell, bueno, quan tot el que he explicat de la vinculació de territori amb la sostenibilitat, amb la qualitat del teixit productiu, bueno, és el que estem fent, és el que s'està fent a través de la UNESCO en general, no? Que ja suposo que a final d'any ja donarem el tema, el document per acabat, i ja estem treballant ja amb el que és el pla de gestió, perquè com que això ho hem parlat diverses vegades, sí. Ja és el tema aquest de dir, escolta, no només és el reconeixement, sinó quines garanties ofereix el territori, qui és el responsable de que aquest reconeixement sigui vigent al llarg dels anys i sigui complementari amb les activitats pròpies del territori, no? Doncs, bueno, això és el que s'està treballant ara, i jo entenc que ja a final d'any això ja quedarà conclòs. El pla de gestió serà un pla de gestió ja com bueno, sòlid i creïble. I bé, i per l'altre costat doncs tenim també el tema de la Carta Europea del Turisme, del Turisme Sostenible, que va una mica amb la mateixa línia, no? El tema d'una planificació de l'enoturisme, un tema d'uns mínims de qualitat però no només de qualitat d'oferta turística, sinó també uns mínims de qualitat d'integració de sostenibilitat d'aquell envers l'entorn i del negoci, no? I això doncs, bueno, s'ha de visualitzar, i la manera de visualitzar-ho és a través d'aquesta acreditació de la Carta Europea del Turisme Sostenible.
Precisament amb aquesta línia, no? El dilluns que ve, el dia 9 de novembre, celebreu una jornada per analitzar les oportunitats que s'obren per al Priorat després de que l'associació sueca Munskan Karna hagi escollit a la comarca com a regió vitivinícola de l'any 2016.
Sí, l'associació sueca aquesta de Munskan Karna és una associació que crea opinió, a part de tindre tota una sèrie d'associats que són consumidors, opinadors, doncs també creen opinió sobre el tema dels vins. La veritat és que és important, no, que ens hagin triat. Ells cada any dediquen un any a un vi. Llavors, el primer que fan és una delegació d'aquest club d'aquest club del vi de Suècia, no, lo que fan és vindre i comprovar els vins, però bueno, els vins ells ja els coneixen, lo que a través del viatge que fan, lo que comproven és lo context,
lo que hi ha darrere.
Ah, exacte. En quines condicions s'elabora, quin és l'àrea geogràfica, quin és l'entorn, no? I això doncs li dona sempre un valor. Jo entenc que la visita d'aquesta associació, i dilluns que el que farem és la presentació doncs a tot aquell empresari que estigui interessat en jugar-hi, tant organitzat pel Consell Comarcal com pel Departament d'Agricultura, és posar al seu abast doncs les oportunitats que pot significar doncs entrar i col·laborar amb aquesta associació, perquè se faran actes a Suècia, es faran actes aquí al Priorat, i llavors serà, bueno, és una oportunitat tant de donar a conèixer els vins, que ja et dic que alguns són coneguts, no tots, però alguns sí, ja són coneguts, però sí, doncs, també com una oportunitat pel territori.
I per donar-vos a conèixer a vosaltres al Consell Comarcal, em comentava que voleu engegar una nova eina de comunicació, no? Per estar més en contacte amb la ciutadania.
Bueno, sí, de fet, era una de les primeres coses que vam fer, vam posar d'acord tots els components de l'equip de govern, era que havíem de ser més pròxims a la gent i que no n'hi havia prou doncs, ni amb la web ni amb les notes de premsa. Llavors el que vam fer va ser crear una conselleria ja només de temes de comunicació, tant interna com externa, i l'objectiu és que tota la informació que generi el Consell Comarcal sigui a través d'un canal que ja s'ha establert, sigui triada i sigui s'elaborin les notes de premsa i puguem emetre un butlletí mensual a tot amb les bases de dades que tenim nosaltres al Consell, i en tot aquell que estigui interessat a través de la pàgina web podrà accedir a aquest newsletter que mensualment anirà sortint. Crec que aquest mes ja s'emetrà el primer número. Ja.
N'estarem pendents, parlant de comunicació, però en aquest cas d'infraestructures viàries. S'ha millorat també el servei de bus a la comarca, les freqüències i algun servei a la demanda, també, perquè clar, el Priorat és un priorat amb molts municipis petits, força dispersos, i aquesta comunicació és important també a l'hora de comunicar amb Tarragona, amb Mora d'Ebre, que baixeu sí. A l'hospital, també...
Sí, això ja fa cosa d'un any, amb la visita del director general de Transports, i una visita que va fer pràcticament a totes les comarques de Catalunya, lo que era amb l'objectiu de veure els recursos que posaven cada un dels territoris i com se podrien optimitzar aquests recursos per donar un servei més adequat a les necessitats de cada territori. Les necessitats van canviant a mesura que nosaltres també anem canviant. No sé, fa 30 anys enrere la necessitat de baixar a Mora a l'hospital no hi era perquè
no hi havia hospital.
Ara n'hi ha, doncs ara tens la necessitat. O a lo millor la necessitat d'anar a Reus abans hi era perquè hi anaves a fer tot, i ara potser aquesta necessitat ja no hi és tant perquè tens uns altres serveis en altres llocs. Bé, doncs amb l'objectiu de racionalitzar la despesa i d'adaptar l'oferta a la demanda real, amb una visita del director general s'hi van passar unes enquestes i bueno, als ajuntaments van respondre tota una sèrie de qüestions que se'ns preguntaven i bueno, es van treure una sèrie de conclusions. Nosaltres la comarca del Priorat no és que tinguem problemes a l'hora d'establir la comunicació fora de la comarca, sinó inclús en tenim
intern,
no? Perquè tenim dues zones molt diferenciades, una és que seria la part més nord, el Molló Molins, la Morera, Cornudella i Poboleda, i llavors doncs, bueno, respecte a la resta de comarca. Llavors això se va solucionar en part, posant un transport a la demanda, crec un dia a la setmana, on bueno, des de Cornudella podem vindre a Falset i tornar al migdia, doncs aquell que hagi d'anar al notari, aquell que vulgui anar al mercat, aquell que vulgui qualsevol dels serveis que hi pugui haver, o que vulgui anar al Consell Comarcal, per exemple, no? Qualsevol dels serveis que es presten al municipi de Falset. També hi va haver una millora amb l'anada i la tornada de la línia que hi ha des de Ulldemolins a Reus, per un tema de coincidència que es fes compatible amb els horaris, sobretot dels xiquets que van, que fan el batxiller, mm-hmm. que quedava per una hora, perquè l'autocar marxava una hora abans de que acabessin les classes, doncs s'havien d'esperar igual fins a les 5 o les 6 de la tarda. Després hi va haver una altra millora, que era el tema de la freqüència de la Figuera, de la línia de la Figuera Mora, i bé, i després hi va haver altres uns municipis que no tenien conveni amb el transport escolar, perquè nosaltres allà a la comarca funcionem molt amb un conveni entre transport de viatgers i transport escolar, mm-hmm. doncs aprofitem el transport escolar amb un conveni amb política territorial, que aquelles places que queden buides poden ser utilitzades per com a transport públic. Llavors hi ha un conveni que afectava a bastants pobles i bueno, s'ha ampliat. Bueno, bàsicament és aquest. Segurament que me'n deixo alguna de línia, però bàsicament és això.
I el tema del Port Senglar, senyor Joan Carles García, com el tenim?
Home, el tema del Port Senglar és un tema greu i complicat, perquè bueno, estem ja parlant que el Port Senglar fins fa unes dècades era una activitat de lleure, no? Per unes persones dels que es dedicaven al seu temps lliure, anaven a caçar. Bé, ara això ja no és la solució, perquè cada vegada doncs la gent que va o que practica la caça ja són gent més gran, cada vegada hi ha menys caçadors i cada vegada hi ha molts més senglars. O sigui, no és casualitat doncs que vegem per les notícies doncs de que estan per les zones urbanes, al voltant de municipis grans, de municipis petits, doncs, bueno, els danys que poden causar als conreus doncs són importants. Inclús te puc dir d'algun cas que comentàvem, dic, home, la collita ha anat bé, però bueno, és que els senglars se m'han menjat bona part de la verema, no? Llavors és un problema important. És un problema important i que moltes vegades vist des de la distància, doncs potser no se li doni la seva justa dimensió, però aquella persona que està tot l'any treballant la terra i que després amb unes quantes nits doncs, o li destrossin o se li mengin el producte, doncs no li fa massa gràcia, perquè no és només el que es menja, sinó és el que fa malbé també, no?
I això, té solució?
Bueno, jo no sé quina seria la solució. La solució suposo que seria doncs potser ja no diria inclús ni donar més facilitats, perquè facilitats se'n donen
per fer batudes.
Però és que estem lluitant amb el senglar, que té una capacitat de reproducció important, i que cada vegada són menys les persones que lluiten contra aquesta proliferació. Llavors, clar, o es prenen mesures, no sé quines, o la cosa cada vegada serà més greu. I a vegades el que et dius, se relativitza les coses perquè ens imaginem des de la distància, però aquella persona que tot l'any està treballant, tot l'any està darrere de per obtindre un fruit del seu treball, doncs bueno, també sap molt greu i desanima molt, sobretot desanima que després per motius com el senglar doncs vegis mermada la teva collita.
Bé, deixem ja l'àmbit comarcal i aprofitem per a parlar també del municipal, de parlar de Capçanes. L'últim cop que ens va visitar, recordo que ens avançava que volíem fer una ferma aposta pel turisme durant aquesta legislatura i ens comentava un projecte per recuperar aquests senders que utilitzaven antigament els carboners per oferir aquest producte turístic conjuntament amb el Consorci de la Serra de Llaveria.
Sí, però pel turisme indirectament, no? Però pràcticament el que nosaltres com a administració i com a ajuntament, doncs, bueno, a nosaltres, la part que ens correspon és la part de crear producte turístic, de l'oferta de restauració, de allotjament, això són coses ja més aviat de l'àmbit, bàsicament, de l'àmbit privat. No? I sí, nosaltres tenim una inquietud, doncs, per tirar endavant això del tema del senderisme. De fet, ja estem treballant amb el Consorci, que és una eina molt útil, i molt necessària i molt útil, i que ens facilita molt les coses als pobles que estem consorciats, i ja estem treballant no només per tirar endavant aquest tema de senderisme a nivell intern, sinó també d'aquells que ens comuniquen amb altres municipis, perquè al final la persona que vingui no el limitem només a donar-li una oferta a nivell municipal, sinó que nosaltres tinguem les condicions adequades dels nostres senders perquè la gent pugui anar de municipi en municipi i el municipi de Capçanes sigui una opció per passar perquè les coses estan en condicions.
També els pot anar bé per al turisme que s'hagin descobert noves pintures rupestres. M'ha arribat aquest comentari.
Bueno, sí, bueno, realment hi havia unes pintures catalogades, crec, de l'any 2002, de la, em sembla que era, crec que era art rupestre llevantí, crec, tampoc no posaria molt foc, i últimament se n'han descobert més, però això és un tema que estem parlant en cultura, i de fet hi ha pendent unes actuacions d'uns tancaments que s'estan treballant.
A on estem parlant, aquestes pintures?
O estan pintant al terme municipal. Va. El terme municipal.
Sí. Ja m'ho explicarà quan pugui.
Sí, perquè és un tema... Doncs, bueno, doncs que ja tenim pactades uns tancaments amb el Departament de Cultura i després no hi haurà cap problema, però sí que...
Perquè pintures... no vagi ningú, no?
Bueno, sí. Més que res, perquè si han estat tants anys, doncs ara no mos vindrà tampoc de mig any.
Bueno, ja, quan ho pugui dir...
Sí, 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 anem més.
Ja,
però la veritat és que és un projecte
explicarà.
També molt il·lusionant, és un projecte important per nosaltres i crec també pel tema, per la importància del que s'ha trobat, és un tema important.
Bé, doncs quan pugui...
Sí, ja parlarem més extensament.
El convido i m'ho explica aquí a la ràdio. Del que em podem donar alguna primícia ja és de la propera edició de la Fira del Carrasclet. Arriba el dia 6 de desembre. En parlarem, però ja ens pot avançar alguna coseta, no?, a dia d'avui.
Sí, sí, una de les coses... Bueno, la fira serà una fira de Nadal, amb productes alimentaris, productes típics de Nadal. I la dediquem al Carrasclet, que és la nostra icona, no?
I
bueno, enguany ja amb tota seguretat tindrem la presència de l'Albert Sánchez Pinyol presentant el seu últim llibre, que es diu Vae Victus. I bueno, estem tancant això i crec que serà dins de totes les activitats que hi hauran, perquè hi hauran recreacions històriques, recreacions de danses, hi hauran les visites al celler, hi hauran activitats per grans, per petits, actuacions musicals... doncs també tindrem la presència d'aquest escriptor tan reconegut, no?, amb la seva obra El Victus, ara, doncs, el seu nou llibre, qui vulgui conèixer de primera mà, qui vulgui conèixer les impressions, doncs, bueno...
Serà la primera presentació, de més, crec, no?
Sí, al públic, sí.
Serà el
6 de desembre.
Perquè és una persona que li costa, de més, anar a presentar. Vam tindre aquí Literàrum, recordo amb Victus, i vam dir que aprofités la gent, que era difícil de veure.
Sí, doncs,
així que...
bueno, doncs escolta, bé, jo he... Bueno, m'ha arribat que bé, encantat, perquè té certs vincles amb el poble de Capçanes, i que vindrà encantat, i que segurament que serà la primera... el primer acte públic de l'Albert Sánchez Pinyol parlant del seu nou llibre, que sortirà, crec que surt a finals d'aquest mes.
I que explica alguna cosa del Carrasclet,
sí,
no?
Sí, clar, que... sí, però sí, i tant, ara això ja m'ho deixava, sí. És el seu nou llibre, que es diu Vae Victus, són quatre històries, i una és una història exclusiva del Carrasclet, llavors vindré a conèixer, o sigui, us juntem tot.
És rodó.
És rodó. Cultura... a través del llibre, amb un dia lúdic, amb un dia de família, escolta, crec que no hi ha color.
Doncs, senyor Joan Carles García, em comprometo a convidar-lo més endavant, ja comentarem el programa d'aquesta Fira del Carrasclet. Moltíssimes gràcies per haver-nos visitat avui a la ràdio i ens veiem al mes de desembre.
Gràcies a vosaltres, fins al desembre.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM. Cadena Ser, Catalunya.